L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial un dia més la salutació de qui us parla. Domènec Ramal, a l'hora d'obrir aquesta nova edició de l'informatiu, des de la sintonia de les municipals a les Terres de l'Ebre, avui dimecres 14 d'octubre, com és habitual diàriament, encetem la repassada, la crònica informativa del dia, i ho fem com sempre, introduint el sumari de continguts a tractar en titulars. Temps d'informació que encetarem avui parlant de la ministra de Foment, Anna Pastor, que descarta el prorrogar la concessió de l'autopista de l'AP7 més enllà del 2019 i aposta per la construcció de l'autovia A7. També Pastor anuncia la construcció de 5 rotondes a la Nacional 340 a les Terres de l'Ebre. A Deltebre, l'Espai d'Atenció Ciutadana agilitarà els tràmits que la ciutadania realitza en aquell ajuntament. I el PSC d'Amposta proposa la reducció d'un 10% de l'IBI urbà. Parlant d'impostos, l'Aldea és un dels municipis de les Terres de l'Ebre amb els impostos més baixos. També avui tractarem qüestions relacionades amb la salut i l'atenció a les persones, perquè la Regió Sanitària de Tortosa posa en marxa el Codi Risc de Suïcidi. I a Santa Bàrbara, el no combatre la plaga de l'escarabat de les palmeres pot suposar una falta greu. Avui destacarem també que per al dia 22 d'octubre està prevista la celebració a Amposta d'una nova edició del Fòrum Amposta Empresa. I parlant d'empreses, l'Ajuntament de l'Aldea incentiva la implantació d'empreses, ajudarà també a la generació de nous llocs de treball. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat parlant de la ministra de Foment, Anna Pastor, que aposta per continuar redactant i executant els projectes pendents de construcció de l'autovia A7, tot i descartar una nova pròrroga de la concessió de l'autopista AP7 a partir de l'any 2019, que és quan acaba la concessió. En l'acte inaugural del nou tram de la A27, la ministra va anunciar en el dia d'ahir que durant els pròxims dies té previst de reunir-se amb el govern de la Generalitat per definir les alternatives per treure el trànsit pesant del tram ebrenc de la carretera nacional 340. En l'horitzó visible, però, Pastor només es va limitar a reiterar la pròxima construcció de 4 rotondes entre Altafulla i el Vendrell, així com 5 rotondes més a les Terres de l'Ebre, mentre que es continua treballant en els trams pendents de la nova autovia. La ministra va explicar que treballen per avançar en la duplicació dels trams de la Nacional 340. Pastor definia així el projecte d'autovia A7, donant tota la raó als alcaldes del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre que així ho reclamen. Tot i que la proximitat de les eleccions generals no permet de fer grans previsions, la ministra s'ha mostrat fermament partidària de no continuar prorrogant la concessió de l'autopista AP7, una concessió que, com dèiem, finalitza l'any 2019, paral·lela a la nova infraestructura gratuïta. Ajuntaments i entitats veïnals de les Terres de l'Ebre reclamen la gratuïtat immediata dels peatges per solucionar la sinistralitat. La titular del Ministeri de Foment, Anna Pastor, assegura que les solucions sobre el trànsit pesant al tram de la Nacional 340, al seu pas per les Terres de l'Ebre, es decidirà en una reunió que mantindran des de Foment amb la Generalitat de Catalunya en els propers dies. La ministra, però, sí que va voler refermar que els trams encara pendents de l'autovia A7 continuen sent objecte de treball per part del Ministeri, d'una banda en el sector comprès entre Altafulla i Vilafranca del Penedès, on va recordar hi circulen uns 23.000 vehicles al dia, al voltant d'un 17% d'ells camions. Ja s'està redactant, deia, el projecte entre Altafulla i la Pobla de Montornès. Als pressupostos del 2016 es preveuen partides. Estudiarem també, deia Pastor, la duplicació entre Torredembarra i Vilafranca. Vilafranca, tal com demanen els alcaldes. A la zona de les Terres de l'Ebre va assegurar, es preveu que durant l'any vinent es liciten la redacció dels projectes constructius entre la Jana i el Perelló i també el tram comprès entre aquesta última població i l'Hospitalet de l'Infant. La ministra va tractar de mostrar una imatge comprensiva i conciliadora amb els alcaldes i la Generalitat i va avançar que la possibilitat que els camions circulen per l'AP7 amb bonificacions al tram ebrenc, tal i com ja es va posar en pràctica la Nacional 2 a Girona, està al damunt la taula. Segons va puntualitzar, la reunió prevista durant aquesta setmana o principis de la que ve amb el govern de la Generalitat haurà de permetre definir les alternatives per fer front al problema del trànsit pesant. S'ha de pensar amb els ciutadans i amb les poblacions, remarcava Pastor, posant èmfasi en prioritzar la seguretat. Per la seva banda, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, també li reclamava solucions explícitament, tot i recordant les experiències d'èxit practicades ja a Catalunya. Vila, en este sentit, assegurava que la Generalitat és partidària de mesures audaces per optimitzar el trànsit entre autopistes i carreteres en corredors com el Mediterrani per aconseguir la màxima seguretat viària. Però amb la decisió dels camions encara pendent, les úniques solucions que Pastor ha posat al damunt la taula són les famoses rotondes a l'eix de la Nacional 340, una mesura que no agrada als alcaldes del territori, als alcaldes ebrencs, que la veuen com una prolongació indefinida de la provisionalitat i que no solucionarà l'alta densitat de trànsit, especialment pesant, i sinistralitat existent. En el cas del tram del Camp de Tarragona, la ministra va anunciar, com dèiem anteriorment, quatre rotondes entre Torredembarra i el Vendrell, concretament a Creixell, Roda de Barà, Comarruga i la Gornal, uns projectes que es troben en fase de redacció i preveu licitar-los durant el 2016 per un import de 12,1 milions d'euros. També va enumerar els projectes pendents al tram ebrenc de la 340. Segons precisava, aquest novembre es licitaran les rotondes previstes a Alcanar, concretament a l'altura de les Cases, a la Ràpita, a Camarles, a l'Ametlla de Mar i a l'Hospitalet. També se'n remodelarà l'accés a Amposta per la carretera i de cara al mes de març que ve es preveu d'engegar la construcció de rotondes als accessos del Perelló i de l'Ampolla a banda d'obres de senyalització als vorals i sistemes de contenció.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en mute.
Parlem ara de l'Espai d'Atenció Ciutadana, un espai que agilitarà els tràmits a l'Ajuntament de Deltebre. Així ens ho explica des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
L'Ajuntament de Deltebre està acabant les obres de l'Espai d'Atenció Ciutadana EA, que pront entrarà en funcionament. Més enllà d'un espai físic on es concentrarà a partir d'ara l'atenció ciutadana i la informació de la majoria de serveis i tràmits administratius que s'impulsen des de l'Ajuntament, aquest pretén esdevenir també un canvi important en l'atenció ciutadana, que serà més personalitzada i especialitzada amb l'objectiu d'acostar la gestió dels tràmits i serveis municipals a la ciutadania i de fomentar i afavorir la seva participació, tal com explica l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler.
Estem creant l'espai d'atenció a la ciutadania i en aquest cas estem d'obres, però les fem internament, perquè com tampoc no ens van poder votar la modificació de crèdit de juliol, però la fem internament a ratos perduts. Per tant, unes obres que haguessin pogut durar 10 dies doncs estan durant 3 mesos. Per què? Perquè no ens va votar la modificació de pressupost. Uns dient és que no és prioritari. Doncs per mi sí que és prioritari, perquè jo entrar a l'Ajuntament de Deltebre i que no hi hagi un espai que el ciutadà, que no té per què vindre i sàpiga qui atén a cada puesto, no tingui un punt de que li puguen fer un servei integral, dels seus dubtes o les seves qüestions o les seves problemàtiques, això és un problema. Primera és. La segona, quan tu entres al passadís de l'Ajuntament, i estan tots els mostradors oberts, doncs això és un disturbi per a l'operativa normal del personal de l'Ajuntament. El personal de l'Ajuntament doncs, ha de tindre les funcions establertes com a personal de l'Ajuntament, a part de lo que és l'entrada del ciutadà que va buscant a veure qui de parlar, perquè si és un tema d'urbanisme, és un tema de medi ambient o és un tema d'això. I a banda d'això, El que tampoc no és normal és que persones, no? Personal de l'Ajuntament, que ha d'interactuar entre ells segons l'àrea i segons l'adscripció funcional que tinguen, que un estigui a una punta, l'altre estigui a l'altra punta i que haguéssim d'anar tots per aquí, per allà, per amunt i per avall. Per tant, quan hem dit al principi fica ordre, doncs fica ordre és això. Fica ordre és unes mateixes àrees junts, que puguen interactuar i que sigui el personal polivalent, que pugui estar concentrat en la feina que fa i no haver de saludar a tothom que entra, perquè al final som servidors públics i per tant quan cobres un sou públic has de saludar el que entra, però la funció no és saludar sinó és entrar factures o donar llicències d'obres o no sé què, per tant que puguen treballar tranquil·lament i que la ciutadania no hagi d'entrar i passejar-se per tot l'Ajuntament, sinó que tingui un punt d'entrada d'atenció a la ciutadania que li puguen fer el servei integral d'entrada. Per a molts això no és important perquè no s'havia fet mai a l'Ajuntament. Per a nosaltres sí que és important i per això ho portem al programa electoral i ho hem fet.
Paral·lelament a aquestes obres també s'estan adequant les oficines interiors a fi de crear quatre grans àrees que són les que contempla el cartipàs municipal.
Gràcies, Lluïsa. Anem ara cap a Amposta. El Partit dels Socialistes de Catalunya de la capital del Montsià proposa a l'equip de govern la reducció d'un 10% de l'IBI urbà. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
El Partit dels Socialistes d'Amposta presentarà demà en el ple extraordinari dedicat a les ordenances una moció per tal de que es rebaixi l'impost de béns immobles en un 10% per aconseguir una rebaixa del 20% en 4 anys. Els socialistes asseguren que la ciutadania rep molta pressió fiscal pel que fa en aquests impostos, uns dels més alts de la demarcació de Tarragona. Escoltem a Anna Tomàs.
És a dir, contínuament, quan arriba el moment de pagament de l'IBI, sentim a la gent que ha d'anar a fer aplaçaments, a demanar fraccionaments de l'impost, perquè li suposa una despesa anual molt elevada. Amposta està pagant un IBI desmesurat, un dels més elevats de Tarragona.
Cal destacar que la recaptació de l'IBI a la capital del Montsià suposa uns ingressos d'uns 21 milions d'euros. Els socialistes també volen que es rebaixin un 10% l'IBI de la rústica i que aquest resultat s'inverteixi en temes d'agricultura a la ciutat. També reclamen més informació sobre aquest tema a l'equip de govern d'Esquerra d'Amposta.
Gràcies, Manel. I al fil d'aquesta qüestió hem de passar avui també per l'Aldea. Una nota de premsa des del seu ajuntament ens indica que l'Aldea és una de les poblacions amb els impostos més baixos del territori. El 2012, per una llei del govern central, es van apujant l'IBI del 0,4 al 0,6. Un cop eliminada l'aplicació obligatòria del decret, el govern municipal decideix de mantindre el mateix tipus de coeficient per tal de garantir la continuïtat i sostenibilitat dels nombrosos serveis i prestacions que durant aquests anys de crisi l'Ajuntament de l'Aldea ha anat destinant a iniciatives socials, educatives, culturals i de primera necessitat. Són moltes les partides pressupostàries que l'Ajuntament Aldea ha destinat a les prioritats socials del municipi. Aquestes necessitats es cobreixen amb els impostos dels ciutadans, que per altra banda són dels més baixos del territori, tal i com es pot comprovar al quadre adjunt informatiu que, amb la mateixa nota de premsa, adjunta l'equip de govern Aldea. Posen com a exemple totes aquelles partides destinades a engegar projectes educatius, com ara la recent inaugurada Aula Lluïsa Espuny de Pablo, com l'augment de l'aportació als llibres de text, beques, els ajuts d'aliments per a les famílies necessitades, estudis a distància, Plamet 3, com ara les subvencions per a les entitats municipals, per al finançament de la llar d'infants, per a l'esport, per al programa de treball social, de neteja viària o, entre d'altres, per subvencionar també el servei del centre de dia de l'Aldea.
Arriba l'esdeveniment d'emprenedoria més important a les Terres de l'Ebre.
Gent amb talent, actitud i passió pel que fan t'expliquen les seves experiències professionals.
Espai Couo,
La Juana
i Aceros de Hispània.
I com a punt fort del dia, arribat des de Silicon Valley, tindrem Xavier Verdaguer, que ens parlarà sobre la innovació disruptiva. No t'ho pots perdre.
Amb sorpreses que ningú et pot explicar. Ho has de venir a veure. Si mai has tingut una idea de negoci, no hi pots faltar.
22 d'octubre a partir de 4:45 de la tarda a l'Auditori Municipal.
Una injecció d'emprenedoria en estat pur. Inscripcions a empresa@amposta.cat. Places limitades.
L'informatiu Emute.
L'informatiu del dia ens porta ara a parlar de qüestions relacionades amb l'àmbit sanitari i és que, segons les últimes dades, les corresponents a l'any 2013, 11 persones es van treure la vida a les Terres de l'Ebre, una afectació del 5,94% de cada 100.000 habitants. És una taxa inferior a la mitjana catalana, que va ser del 7,2%, i és una de les taxes més baixes d'Europa. Ara, aquí al nostre territori, s'ha implementat el nou Codi Risc de Suïcidi, un codi que posa en marxa un seguiment preventiu i proactiu que s'activa des del telèfon 061, CatSalut en respon, i el sistema d'emergències mèdiques en casos de temptativa de suïcidi o conductes suïcides. L'activació del protocol suposa una continuïtat assistencial per al pacient, que es farà a través dels centres de la Fundació Pere Mata, que de fet és l'únic proveïdor de salut mental a les Terres de l'Ebre. El protocol, que preveu el codi risc de suïcidi, s'activa quan es rep el primer avís, normalment a través del telèfon 061 CatSalut en respon. Serà a través d'aquesta via que es garantirà el control i seguiment de tots els casos i on es farà una primera enquesta a partir de la qual es determinaran els recursos a mobilitzar segons el grau de gravetat de cada cas. En els casos en què hi ha una necessitat d'assistència, el Servei d'Emergències Mèdiques fa l'atenció al lloc de l'incident i trasllada el pacient a un centre hospitalari si és necessari. Posteriorment, el pacient serà visitat pel psiquiatre, que serà qui determinarà l'activació o no del codi en cas que hi hagi un risc alt o moderat de suïcidi i es programarà una visita a un centre de salut mental en un termini màxim de 10 dies. Si es tracta d'una persona menor de 18 anys, aquesta visita serà dins els 3 dies següents a l'alta hospitalària. En tots els casos, el 061, CatSalut en respon, farà un seguiment telefònic proactiu post-alta del pacient al cap d'un mes per garantir que hagi acudit a la visita programada al centre de salut mental. I així ho explicava Alfonso López, ell és el director territorial de Tarragona i les Terres de l'Ebre del Sistema d'Emergències Mèdiques, que destacava que els serveis assistencials han d'oferir continuïtat assistencial quan atenen un cas de temptativa de suïcidi. Alfonso López.
La mesura que intentem és no quedar-nos només en les ferides que té o la situació que es troba, sinó què hi ha per sota. I això, aquest programa i el que els serveis de psiquiatria de cada zona ens han anat aportant, doncs hem pogut fer que no s'escapi ningú, o que intentem que arribem a tractar a tot el pacient que el necessiti.
El director dels Serveis Territorials de Salut a les Terres de l'Ebre, Albert Gómez, explicava quins són els objectius del codi, tot apuntant que la implementació aporta només algunes novetats perquè els processos ja es duien a terme a través de la Fundació Pere Mata. Albert Gómez.
La idea de posar en aquest codi és bàsicament disminuir les temptatives de suïcidi que es produeixen en els ciutadans de la Regió Sanitària de Terres de l'Ebre, disminuir la mortalitat i sobretot en el cas d'adolescents i persones joves que tenen una especial atenció, com després veureu. Evidentment, la implementació d'aquest codi de risc suïcidi es venia fent ja d'alguna manera a la nostra regió, perquè el proveïdor en serveis de salut mental és l'Institut Pere Mata i sempre doncs, ja havia treballat amb més o menys determinades processos que també s'han incorporat en el codi, però aplega també un recurs que és les persones que treballen al SEM, al Servei d'Emergències Mèdiques, que...
Albert Gómez explicava també les vies per les quals es detecten els casos amb aquests problemes de salut que pot ajudar el protocol.
És a dir, a més, aquestes persones truquen a diferents dispositius. Truquen al metge capçalera, que també estarà ficat en el codi de risc de suïcidi, truquen a centres de salut mental o truquen a vegades al telèfon de l'Esperança, no? Que és allò que deia, que se'ls demanarà amb permís del ciutadà que truca la connectibilitat directa també amb el 061 per encaminar aquells casos amb permís sempre del malalt, del ciutadà, perquè no considera una malaltia encara que sigui un problema de salut, no? O sigui, la idea també és de convertir això en un problema de salut, no? Un problema de salut pública que afecta a gent jove, per tant se'l té de detectar, se'l té de treballar, se'l té de seguir i es té d'intentar ajudar sempre la persona, perquè realment el que s'ha vist en les experiències pilot és que els ciutadans agraeixen molt aquestes trucades de suport que no es feien abans. O sigui, es programaven visites al centre de salut mental però no es feia un tutelatge actiu amb trucades. No?
A les Terres de l'Ebre, recordem, l'atenció a la salut mental estarà gestionada per una sola entitat, la Fundació Pere Mata, que de fet és l'únic proveïdor al territori. Alguns dels objectius que persegueix el Codi Risc Suïcidi ja estaven consolidats a l'Ebre dins el funcionament habitual d'atenció davant d'una temptativa de suïcidi. Ara, però, es millorarà el protocol amb l'activació del 061 CatSalut Respon, que farà el control i seguiment de tots els casos i la continuïtat assistencial.
Proper dissabte, 17 d'octubre, tots de concert. T'esperem a partir de les 11 de la nit a l'Estadi Municipal Camp Nou amb les actuacions de Kilòmetre Zero, Boira i Creator. Concert a benefici de Ramon Casanova. Preu d'entrada 5 euros. Col·labora Ajuntament de Deltebre, Lei de Béns i les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Seguim ara amb temes mediambientals. No combatre la plaga de l'escarabat de les palmeres pot suposar una falta greu. L'Ajuntament de Santa Bàrbara recorda que l'incompliment de les mesures fitosanitàries establertes per combatre aquesta plaga, la del morrut en roig, pot suposar l'incoament d'un expedient sancionador per part dels serveis territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Des de la Plana Ràdio en té tota la informació Josep Roig.
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, des de la detecció de la plaga del morrut de les palmeres a Catalunya l'any 2005, ha pres, d'acord amb les normatives estatals i comunitària, mesures fitosanitàries per tal d'evitar la seva propagació, que han consistit bàsicament en donar la màxima informació al sector, en el control de la producció i comercialització de les palmeres, instant a fer tractaments tant de xoc com curatius i preventius, així com instant a la destrucció de les parts afectades de les palmeres que són atacades. Per fer front a la plaga, l'any 2011, es van publicar també les corresponents ordres que la declaren oficialment present a Catalunya, qualificant d'utilitat pública la seva prevenció i lluita, especificant, respecte a la poda de les palmeres del gènere Fènix SP, que aquesta s'ha de realitzar únicament entre els mesos de desembre i febrer. No obstant, cas que sigui imperatiu efectuar activitats de poda fora d'aquests mesos, serà obligatori realitzar un tractament fitosanitari immediat per assegurar-ne la protecció. Des de la seva pàgina web, l'Ajuntament de Santa Bàrbara recorda als propietaris d'aquestes palmeres i al públic en general que, atès que s'acosta el moment òptim de fer la poda, cal tenir en compte que l'incompliment de les mesures fitosanitàries establertes per combatre aquesta plaga està considerat com una falta greu i que pot suposar l'incoament d'un expedient sancionador per part dels serveis territorials d'agricultura, ramaderia, pesca i alimentació. Quant a les palmeres afectades per la plaga, s'especifica que les persones físiques o jurídiques, públiques o privades titulars de palmeres afectades per aquesta plaga tindran l'obligació de realitzar la tala i destrucció de la part afectada de la palmera tan bon punt es detecta la presència de la mateixa. El material resultant es destruirà mitjançant trituració o un altre mètode que garanteixi l'eliminació de la plaga i es gestionarà de manera que no suposi cap risc la seva propagació. Així mateix, l'Ajuntament Planer recorda que està prohibit l'abandonament d'aquest material, així com el seu abocament en punts no autoritzats.
Continuem ara parlant de temes relacionats amb l'emprenedoria. Novament tornem a Amposta, perquè el Fòrum Amposta Empresa programa per al 22 d'octubre una nova edició d'aquest certamen. Serà concretament a través de la celebració de 4 ponències d'emprenedors. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
L'Emprenedoria d'Empresa i Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Amposta ha presentat una nova edició de Fòrum Amposta Empresa, una edició que tindrà lloc el proper 22 d'octubre i on participaran diferents emprenedors com David Romaní, Vanessa Cervera de l'Espai Cubo o també Natàlia Sales, Aleix Adell i Joan Vicent Ferreres de l'empresa La Juana i també Ricardo Llop d'Aceros Hispània. Tots ells emprenedors que formaran part d'aquestes xerrades i aquestes ponències. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ens explica quina és la finalitat del Fòrum Amposta Empresa.
Que el que pretén és ficar en comú experiències d'èxit en l'àmbit de l'emprenedoria, i el que pretén és plantar la llavor en aquella gent jove que tingui inquietuds en l'autoempresa, és a dir, en crear el seu propi negoci, és demostrar-los que hi ha possibilitat, que és un nínxol d'ocupació important i que hi ha moltes opcions d'èxit si les coses se fan ben fetes, no?
Les xerrades se realitzaran a l'Auditori Municipal d'Amposta el proper 22 d'octubre a partir de les 4 i mitja de la tarda i seran closes per Xavier Verdaguer, emprenedor en sèrie i fundador de l'Imagine Creative Center i que viu entre Silicon Valley i Barcelona.
Gràcies, Manel. I parlant d'aquestes qüestions, hem de novament parlar de l'Ajuntament de l'Aldea, que amb l'objectiu d'incentivar l'activitat econòmica al municipi ha disposat d'una extensa bateria de propostes, la majoria de les quals van ser aprovades a l'última sessió plenària. Des de l'àrea de dinamització econòmica, el que es vol és incentivar la implantació d'empreses al municipi i ajudar la generació de nous llocs de treball. Entre les mesures en vigor i altres aprovades al ple, destaca la subvenció del 100% de la llicència d'activitat, ajuts per a la contractació de treballadors en situació d'atur, fins a 1.000 euros, subvenció del 100% de la llicència d'obres per arranjament de façanes i tancament de solars, que també tindran el 50% de bonificació, les obres destinades a eliminar barreres arquitectòniques per propietaris amb disminucions físiques i bonificació del 25% sobre l'ICIO per a edificis de protecció oficial. A més, proposen també un conjunt de bonificacions directament adreçades a la generació de llocs de treball, com la bonificació del 25% de la llicència d'obres per a construccions que generen entre 1 i 4 nous llocs de treball, bonificació del 50% per a entre 5 i 10 llocs de treball i del 95% per a aquelles construccions que suposen més de 10 llocs de treball. Al mateix temps, el govern aldeà rebaixa del 4 al 3,8% el tipus de gravamen de l'ICIO general per a tot el municipi. L'Ajuntament continuarà amb el seu programa de treball social, un programa que permet i vol assolir un lloc de feina durant 3 mesos per a 6 persones del municipi que rotativament van assolint les tasques de neteja pública. S'aposta formalment per a que totes aquestes mesures puguen servir per incentivar l'economia local, afavorint també l'activitat empresarial i facilitant l'accés al treball de la població.
Els caps de setmana, del 9 al 12 i del 16 al 18 d'octubre, a l'Aldea gaudiràs de la primera ruta d'etapes de tardor, amb beguda etapa tan sols per 2,5 euros. Es podràs gaudir al Bar Espanyol, Pizzeria Les Xiques, Bar Societat, Bar Metròpolis, Bar La Llar i Bar Pòdium. Primera ruta d'etapes de tardor a l'Aldea, del 9 al 12 i del 16 al 18 d'octubre. A més, si completes tota la ruta d'etapes de l'Aldea, entras al sorteig d'un val de 100 euros per gastar qualsevol dels locals de la ruta. Primera ruta d'etapes de tardor, l'Aldea. Recorda, beguda etapa per 2,5 euros. Vine a assaborir els nous gustos, les noves tapes a l'Aldea. Amb el suport de l'Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Turisme.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Avui és aquella jornada en què assistirem que, mica en mica, la pertorbació es va allunyant de Catalunya, cada cop ja més clarianes per les comarques de Ponent, anirà baixant la temperatura, i ara al matí i migdia, si cal alguna pluja, serà poca cosa. Algun ruixat moderat en punts de la costa central, costa sud. Fa poca estona que hi ha algun xàfec a la Costa Daurada, Baix Penedès, però la tendència és que es vagin esqueixant, que es vagin obrint els núvols per les comarques interiors, sobretot de Lleida, on el dia ha començat també núvol, i algun banc de boira, i les temperatures amb tendència també a anar baixant. Els núvols més gruixuts cap a la costa, alguna gota, algun ruixadet, de forma aïllada, la pertorbació, insistim, se'n va dins del mar i està viatjant ja cap a les Illes Balears, on queden 2 dies de forta pluja o algun aiguat. Les temperatures de dia els hi costarà passar dels 20 graus. El cap de setmana estàvem les més altes a 25-29. Per tant, tenim una considerable baixada de temperatures a llocs de l'interior que no passaran dels 17-18... Déu-n'hi-do, un ambient bastant fresc. Cada cop més sol a Ponent i al sud. Entra el vent moderat a fort de tramuntana i de mestral. A l'Ebre i a l'Empordà ja s'han arribat als 80 per hora, a la muntanya de Portbou. I a la tarda, si plou, serà poc en punts de Girona i Barcelona, litoral, prop de la costa i prelitoral. Les temperatures refrescaran a última hora del dia. Farà més fred aquest vespre i nit que no pas ara a primera hora. Alguna tempesta localment forta a les Balears, Alacant, València, algun ruixet a Castelló. Atenció, hi ha risc d'algun aiguat fort a les Balears. I demà poca pluja, restes de núvols, una mica tramuntana, encara algun xàfec a les Illes, Alacant, al sud del País Valencià. Però després va pujant una mica la temperatura, que eren més o menys 3 dies d'ambient fresc. Que vagi molt bé.
I amb la previsió del temps, un dia més hem arribat ja a l'hora de posar el punt i final en aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. El d'avui, dimecres 14 d'octubre, que també ha estat elaborat amb la participació dels serveis informatius de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre, presentat i conduït, coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, un dia més, gràcies per seguir-nos. Demà hi tornem. Fins llavors, bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.